Bon dia, Les Preses serà el primer municipi de Catalunya en tenir una PEU.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Això ha vingut de la mà d'Euram, que ha aprofitat una convocatòria, si no recordo malament, això va ser a finals del 2021, que va sortir per part de la Generalitat, de crear aquesta figura que a Europa està molt estesa.
És l'alcalde de Les Preses, Pere Vila. En una entrevista, l'alcalde respon a la televisió. Els APEU es tracten d'una àrea de promoció econòmica urbana que implementarà en aquest cas a Les Preses mesures de seguretat i senyalització al polígon industrial. Actualment, en aquest sector hi ha un centenar d'empreses. La iniciativa la impulsa el cercle Euram i la mesura més important que duran a terme és la implementació de lectors de matrícules a les entrades i sortides del polígon. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 14 de març de 2023.
El dia en 4 minuts.
El col·lectiu trans considera la llei aprovada pel govern espanyol com una proposta de mínims. En declaracions del programa La Finestra d'Olot Televisió, l'olotina Rosa Almirall, creadora de la unitat trànsit de l'Institut Català de la Salut, afirma que era absolutament necessària.
Garanteix i fica, jo penso, l'estructura perquè després es vagin desenvolupant diferents aspectes de la llei amb més profunditat. O sigui, jo crec que és una llei que obre portes, no?, i que fins ara estaven tancades.
El feminisme és una qüestió d'igualtat i de drets, ho explica la consellera comarcal d'Acció Social de la Garrotxa, Fina Sorina, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió.
A vegades ens han fet entendre que era com lleig, que tot allò que té una connotació feminista, qui són, no?, les feministes, les que criden, les que es queixen. No, feminisme és una qüestió que té a veure amb igualtats i amb drets.
En política, Miquel Reverter es presenta a les eleccions municipals sota el nom de Més Castellfollit. Aquesta nova candidatura independent agafa el relleu d'Esquerra Republicana i pretén garantir la continuïtat dels projectes impulsats pel consistori actual.
Fa 4 anys ja vàrem fer algunes sessions, diguéssim, de participació. El que farem aquest any serà, doncs, convocar properament, suposo que de cara a la setmana que ve, una reunió oberta al poble, on sempre és molt profitós. Ja dic, fa 4 anys ho vam fer i ens va servir molt.
A la pàgina política també hem de parlar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comença el segon judici contra Lluís Guinó i la mesa del Parlament del 2017 després de la recusació de dos magistrats. L'alcalde de Besalú s'enfronta a una pena d'inhabilitació per haver tramitat iniciatives parlamentàries relacionades amb el procés que va concloure amb el referèndum de l'1 d'octubre. La revista Bertallat, per la seva banda, de la Vall d'en Bas, arriba gairebé al mig segle d'història. S'hi publiquen articles relacionats amb el clima i la demografia de la vall. Un dels fundadors de la revista és Josep Maria Ginebret.
Dades meteorològiques, moviment demogràfic, els aspectes més interessants de la història passada que d'alguna manera ens la tenien d'alguna manera amagada.
En esport farem ressò del Club Tenis Taula Olot, que s'ha proclamat campió de la Divisió d'Honor. Encara falten 4 jornades per acabar la Lliga, però l'equip d'Òscar Gallego ja s'ha assegurat la primera posició matemàticament.
És important, no?, perquè tots tres jugadors, bueno, han entrat alguns altres jugadors que també ho han fet molt bé, però en principi els tres que han de jugar a la fase d'ascens han fet uns resultats molt bons.
En futbol, el Besalú i el Sant Jaume Olot B, destinats a tornar-se a trobar després de creuar-se durant la temporada regular a segona catalana, ara en la segona fase tornaran a estar al mateix grup, en una lluita ferotge per la permanència. L'entrenador del Sant Jaume Olot B és Jordi Freixa.
Al final és una desil·lusió, no?, perquè al final estàs treballant tot l'any per això. Però el que estem encarant és que ells tenen que millorar individualment i tenim que millorar com a equip i com a grup.
I tancarem l'informatiu d'aquest dimarts 14 de març del 2023 també parlant d'esports i de la història de la Quima Casas. És la corredora que participarà aquest diumenge a la Marató de Barcelona. Amb 71 anys no es cansa d'emprendre reptes i si tot va bé aquesta serà la seva 42a competició.
Em decideixo fer la Marató de Barcelona perquè em trobo bé, he entrenat força bé i, bueno, com que la Marató de Barcelona és la marató de la nostra, la d'aquí de Catalunya, i l'haver-la corregut tants anys, doncs me fa il·lusió, doncs, de tornar-hi a participar.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I comencem parlant de l'incendi forestal a la Selva del Camp que crema atiat pel vent en una zona de difícil accés. El foc ha cremat entre 15 i 20 hectàrees de massa forestal i els bombers confien poder-lo controlar quan amaini el fort vent, que ha obligat a retirar tots els mitjans aeris. L'IPC continua enfilant-se amb el preu dels aliments disparat. La inflació interanual és del 5,6% a Catalunya, 3 dècimes més que al gener, i del 6% a tot Espanya, on puja una dècima. La nova selectivitat s'assaja avui amb una prova pilot en 6 instituts de Catalunya. Estudiants de primer de batxillerat s'examinen de dues matèries, però no se'ls avaluarà, sinó que s'analitzarà com ha funcionat de cara a l'estrena prevista per al 2024. A la pàgina internacional, el TPI emetrà ordres de detenció a dirigents russos per crims de guerra a Ucraïna. El fiscal del Tribunal Internacional, amb seu a La Haia, fa un any que investiga les deportacions de menors a Rússia i els atacs a infraestructures civils. I prohibeixen el viatge d'una nena de 17 mesos pel risc que li facin una ablació. La mutilació genital femenina aquí és delicte i els Mossos han actuat en uns 400 casos els últims 14 anys.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps canviarà en l'aspecte de temperatures una mica més baixes. Han de baixar una mitjana de 5 graus. Al Pirineu poden baixar 8 o 10 graus. Ahir va ser un dia rècord de calor. 29 graus a Cabanes. És la temperatura més alta en aquest observatori. 29,2 dels últims 20 a 30 anys. També 29 graus a Espolla, a Mieres, realment molt altes, a la Selva, a Anglès també, 29 de màxima. També va ser el dia més càlid d'aquest any, sense rècord, però a Olot i a Vic, amb 25 de màxima, i al Ripollès destaquem Ribes de Freser, 22. El dia va acabar la nit amb algun xàfec, alguna tempesta, al Pirineu, Prepirineu, sobretot Cerdanya, Ripollès, algun llamp, alguna tronada aïllada. I avui, a l'entrar aquesta mica d'aire fred, el dia serà variable, amb clarianes. Al matí no ha de ploure, però a la tarda, especialment cap allà a les 3, 4, 5 de la tarda, es poden formar núvols de tempesta al voltant del Gironès. Podrien afectar les Gavarres, Baix Empordà, potser el Pla de l'Estany, i aquí poden caure en poques estones 5-10 litres per metre quadrat amb tempesta. Les temperatures de dia, en general, ja no passaran dels 20 a 22 les més altes, i a l'interior poden quedar per sota d'aquests 18 o 20 graus. Notarem una refrescada. I seguirà baixant la temperatura dimecres. Dimecres un dia variable, mig ennublat, més sol al nord de l'Empordà, a l'Empordà, al Pirineu, i cap a la zona litoral i prelitoral del sud de la Costa Brava, cap a la Selva, pot estar variable amb alguna gotellada, però difícilment amb pluja important.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Obrim la carpeta informativa d'aquest dimarts 14 de març del 2023 i comencem marxant cap a les Preses, que serà el primer municipi de Catalunya en tenir una PEU. Es tracta d'una àrea de promoció econòmica urbana que implementarà mesures de seguretat i senyalització al polígon industrial. Actualment en aquest sector hi ha un centenar d'empreses. La iniciativa la impulsa el Cercle Euram i la mesura més important que duran a terme és la implementació de lectors de matrícules a les entrades i sortides del polígon. Ens porta més detalls en Gerard Gerard Puigdemont.
L'àrea de promoció econòmica urbana és una zona delimitada on l'activitat econòmica i l'administració local hi treballen de manera conjunta per desenvolupar-la. En el cas de les preses, han escollit el polígon industrial per dinamitzar-lo comercialment i de forma segura. L'Ajuntament de les Preses hi ha donat llum verda en el darrer ple municipal després d'haver arribat a acords amb els empresaris afectats. És un projecte pioner a Catalunya, però cada cop més habitual arreu d'Europa. L'alcalde de les Preses és Pere Vila.
Això ha vingut de la mà d'Euram, que ha aprofitat una convocatòria, si no recordo malament, això va ser a finals del 2021, que va sortir per part de la Generalitat, de crear aquesta figura que a Europa està molt estesa. I per què està molt estesa? Doncs perquè aquesta col·laboració público-privada representa per tothom, ha de representar per tothom un benefici, perquè dintre la preu doncs, hi ha el Consell de Direcció, hi ha tot el que agrupa a tots els empresaris, que no ho sembla, que les preses estem rondant el centenar d'empreses, el polígon industrial, i no ho sembla.
La creació de la PEU al polígon industrial de les Preses l'ha promoguda Euram Garrotxa. Durant el primer semestre de l'any passat, els empresaris de la zona i la Direcció General d'Indústria es van reunir per tal de decidir quines eren les necessitats del col·lectiu. Vila explica que, per exemple, un dels aspectes que han hagut d'acordar és l'alçada de les naus de les empreses càrniques.
Amb l'alçada que estava prevista en el moment que vam arribar nosaltres, que era de 10 metres i mig, això al sector càrnic no li acaba de donar servei per el que ells necessiten, i ara tenim l'alçada màxima que pot arribar fins a 16, per tant, hi tenim cabuda, doncs, molt ventall d'empreses.
Segons Pere Vila, l'entrebanc de posar el lector de matrícules denegat pel Consell Comarcal de la Garrotxa ha endarrerit els tràmits per fer realitat la PEU a les preses. L'Ajuntament del municipi ja volia tirar endavant la instal·lació de dos lectors de matrícules a l'entrada i sortida del poble com a mesura de seguretat.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. El col·lectiu trans considera la llei aprovada pel govern espanyol com una proposta de mínims. En declaracions al programa La Finestra d'Olot Televisió, l'Olotina Rosa Almirall, creadora de la unitat trànsit de l'Institut Català de la Salut, afirma que era absolutament necessària i dona aire al col·lectiu. Pere Ubach.
Aquest febrer, el Congrés de Diputats ha aprovat de forma definitiva la llei trans. La unitat trànsit és un servei pensat per a les persones que volen canviar de gènere. Està sota el paraigua de l'Institut Català de la Salut i el va impulsar l'Olotina Rosa Almirall. En els seus 10 anys d'història ha atès més de 5.000 persones, que equival a 15 atencions a la setmana. El Mirall, en una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió, afirma que des del col·lectiu senten que la llei ha quedat diluïda, però l'entenen com una llei de mínims que els atorga un punt des d'on poden avançar.
Garanteix i fica, jo penso, l'estructura perquè després es vagin desenvolupant diferents aspectes de la llei amb més profunditat. O sigui, jo crec que és una llei que obre portes, no?, i que fins ara estaven tancades i que, per tant, doncs, bueno, ens hem de felicitar perquè podia no ser-hi i, en realitat, és molt important que hi sigui.
La llei trans permet canviar el gènere a través d'una declaració administrativa a partir dels 16 anys, edat en la qual Espanya es pot consentir per si mateix l'assistència sanitària. També suprimeix l'obligació de portar informes mèdics que avalin una dismòrfia de gènere i la prova de 2 anys de tractament hormonal, però no inclou una esmena pels tractaments necessaris relacionats amb els processos de transició.
No parla ni de tractaments mèdics, per més que mediàticament s'ha dit que ara es podran operar a persones de 5 anys. Això, la llei no ho diu, això. La llei l'únic que diu és... Té un paràgraf molt petit en què diu que a les persones, trans se les ha d'atendre sense patologitzar-les, és a dir, sense psiquiatritzar-les, no considerar que tenen una malaltia mental i amb un esperit d'acompanyar més que d'avaluar la seva identitat.
Amb l'aprovació de la llei trans, Espanya se suma a una curta llista de països del món que permeten l'autodeterminació de gènere. Dinamarca va ser el primer país d'Europa en concedir aquest dret l'any 2014.
En la mateixa línia, el feminisme és una qüestió d'igualtat i de drets. Ho explica la consellera comarcal d'Acció Social de la Garrotxa, Fina Sorina, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió. En motiu del Dia Internacional de la Dona, que es va celebrar dimecres passat, Sorina remarca que ser o no feminista és una qüestió de la societat i no de gènere. També diu que s'ha creat un pensament en què tot allò relacionat amb el feminisme feminisme queda lleig a ulls dels altres, informa Natàlia Moreno.
A motiu del Dia Internacional de la Dona han estat moltes les veus que han apel·lat a la reflexió sobre el feminisme. En una entrevista al programa 5 Minuts Més, la consellera comarcal d'Acció Social de la Garrotxa, Fina Sorina, ha dit que el primer que s'ha de fer és parlar obertament del feminisme, però sobretot creure-s'ho i no fer cas d'aquelles afirmacions en les quals ser feminista no és ben vist.
A vegades ens han fet entendre que era com lleig, que tot allò que té una connotació feminista, qui són, no? Les feministes, les que criden, les que es queixen. No, feminisme és una qüestió que té a veure amb igualtats i amb drets.
Només un 14,3% dels llocs directius són ocupats per dones i en els comandaments intermedis el percentatge s'acosta al 40%. Aquestes dades reflecteixen, segons Sorina, que la situació d'igualtat de drets entre homes i dones encara no existeix, sobretot en l'àmbit professional. Per aquest motiu, la consellera comarcal d'Acció Social remarca la necessitat de ser feminista per canviar aquesta tendència.
Perquè segurament, si no ho som, anem contra el que són els drets de les persones, en aquest cas dones. Però és que si hi ha una part de la població, que resulta que som el 50%, que no té els mateixos drets que la resta, aquí perdem tots.
Olot ja compta amb tres associacions que lluiten per la defensa dels drets de les dones. Són la Dalla Feminista, Dones Alba i Eritja, la darrera en crear-se a la ciutat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Poc més de dos mesos perquè se celebrin les eleccions municipals del 28 de maig i anem coneixent candidats i candidates a diferents partits polítics arreu de la comarca. I un d'ells és Miquel Reverter, l'actual alcalde de Castellfollit de la Roca. Ara es presentarà a les eleccions municipals sota el nom de Més Castellfollit. Aquesta nova candidatura independent agafa el relleu d'Esquerra Republicana i pretén garantir la continuïtat dels projectes impulsats pel consistori actual. El principal objectiu és seguir reduint el deute de les arques municipals. Aniol Puigvert.
Miquel Reverter es presenta a les properes eleccions municipals del mes de maig amb l'objectiu d'encetar el que seria el seu tercer mandat a Castellfollit de la Roca. En les últimes dues legislatures ho ha fet amb Esquerra Republicana. Ara es presenta amb una nova candidatura anomenada Més Castellfollit, que vol governar el municipi amb idees aportades per tots els veïns del poble. Segons Reverter, arriben a aquests comicis amb una llista que compta amb alguns membres de l'equip de govern actual, però que també n'incorpora de nous. La màxima prioritat de Més Castellfollit, en cas de sortir elegits, és seguir vetllant per la reducció del deute de les arques municipals.
Ha estat durant una època molt complicada econòmicament. Això ha millorat. Aquest any 23, diguéssim que ja sortim del que serien els plans de sanejament i els plans d'ajust econòmic. Això era com un llast molt gran per Castellfollit. No vol dir que no tinguem deute. Tenim deute. Actualment el deute està al voltant dels 320.000 euros, però venim del milió i mig. Per tant, s'ha fet durant 8 anys moltíssima feina. Això ens dona una mica més de musculatura, no molta, però ens dona una mica més de musculatura per seguir desenvolupant projectes pel poble.
D'entre els objectius de Més Castellfollit destaca la culminació del nou carrer d'accés al barri vell, millorar les prestacions de l'Església Vella, seguir vetllant per l'ecologisme i la igualtat de gènere. A més, també tenen en ment millorar les polítiques d'habitatge, que és un problema que afecta gran part de la Garrotxa. No obstant, una de les novetats és que redactaran el programa electoral amb les qüestions i opinions dels veïns.
Fa 4 anys ja vàrem fer algunes sessions, diguéssim, de participació. El que farem aquest any serà doncs convocar properament, suposo que de cara a la setmana que ve, una reunió oberta al poble, on sempre és molt profitós. Ja dic, fa 4 anys ho vam fer i ens va servir molt per treure idees, per treure coses, per resoldre problemàtiques que tenen els veïns de Castellfollit, i per tant es farà una reunió de participació en on els veïns podran, diguéssim, aportar les seves idees i que nosaltres, en forma de resum, doncs, inclourem en el programa electoral.
En les properes setmanes, la candidatura de Més Castellfollit celebrarà una jornada que estarà oberta a tothom i que tractarà alguns dels reptes pels quals s'ha de treballar a Castellfollit de la Roca.
I també en matèria política, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comença el segon judici contra Lluís Guinó i la mesa del Parlament del 2017 després de la recusació de dos magistrats. L'alcalde de Besalú s'enfronta a una pena d'inhabilitació per haver tramitat iniciatives parlamentàries relacionades amb el procés que va concloure amb el referèndum de l'1 d'octubre. L'alt tribunal català havia condemnat Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó per desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries relacionades amb el procés que va concloure amb l'1 d'octubre. Van ser condemnats d'un any i 8 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros cadascun, mentre la copaire Mireia Boya va ser absolta. Aquest dimarts serà el torn de les qüestions prèvies i l'interrogatori dels acusats. Per demà dimecres està previst l'interrogatori de 7 testimonis com altres membres de la mesa. Abans dels esports, parlem de la revista Bertallat de la Vall d'en Bas, que arriba gairebé al mig segle d'història. S'hi publiquen articles relacionats amb el clima i la demografia de la vall. Un dels fundadors de la revista, Josep Maria Ginavedra, afirma que, vistes en perspectiva, aquestes dades tenen un gran valor per entendre l'evolució de la vall. Actualment porten 61 números publicats.
La revista Bertallat va néixer per posar en valor la Vall d'en Bas. Va començar a editar-se l'any 1975 i des de llavors s'ha publicat de forma ininterrompuda. En la revista és habitual trobar-hi seccions d'estadístiques del clima, naixements i defuncions. Segons un dels seus fundadors i director durant 25 anys, Josep Maria Ginavreda, un dels objectius de la revista era recollir les dades més significatives de la vall i assegura que amb el pas del temps han guanyat molt de valor.
Dades meteorològiques, moviment demogràfic, els aspectes més interessants de la història passada que d'alguna manera ens la tenien d'alguna manera amagada, i anar redescobrint doncs, el nostre passat, mirar doncs, de recollir doncs, també el present, les dades més significatives, i fer una perspectiva doncs, de futur.
La revista Bertallat es va fundar de forma paral·lela a la cooperativa de la Vall d'en Bas i en un context en el qual la premsa en català era pràcticament inexistent. Ginavreda afirma que la van fer sota el paraigua de les Germandats Sindicals de Pagesos i Ramaders, unes organitzacions sindicals creades sota l'auspici del règim franquista.
Que des del principi es va pactar no parlar de política i ho hem anat mantinguent i suposo que també ha estat un dels èxits doncs, de la revista i això doncs, ha fet que hagi perdurat durant tot aquest temps gràcies a una quantitat molt i molt important de col·laboradors doncs, totalment doncs, altruistes doncs, que han anat fent possible doncs, que any rere any, aquests 48 anys que portem, doncs, que hagi pogut sortir.
El redactor de la revista Bertallat, Xavier Borràs, diu que actualment aquesta mena de publicacions són fonamentals. Segons ell, al no tractar temes d'actualitat, la revista convida a la calma i llegir en profunditat. Actualment, la revista es publica cada any al desembre i es pot trobar tant en format físic com digital a través de la web de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
El Club Tenis Taula Olot es proclama campió de la Divisió d'Honor de Tenis Taula. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Radiolot.
A falta de 4 jornades per acabar la Lliga, l'equip d'Òscar Gallego ja s'ha assegurat la primera posició matemàticament. Els 4 partits restants serviran per preparar el gran objectiu del club, la fase d'ascens que els olotins jugaran durant el mes de maig. Serà un final de temporada perfecte, justament l'any del 40è aniversari del club. Guillem Guardiola.
Amb la mirada posada a la fase d'ascens, el Club Tenis Taula Olot s'ha proclamat campió de la Divisió d'Honor quan encara falten 4 jornades per acabar la Lliga. L'equip d'Òscar Gallego va derrotar aquest cap de setmana amb molta contundència el segon classificat, el CAI Santiago, per 6-0. Amb només una derrota, els olotins s'han consolidat com un dels clars candidats a pujar a la Superdivisió. El tècnic Òscar Gallego destaca els bons resultats.
Bueno, era una cosa que volíem des del principi, des del primer partit hem lluitat per això, la veritat que la Lliga ha anat molt bé, hem perdut només un partit de moment, en falten 4, però bueno, quedar primers matemàticament a falta de 4 jornades, la veritat doncs, que bueno, és important no? Perquè tots 3 jugadors, bueno, han entrat alguns altres jugadors que també ho han fet molt bé, però en principi els 3 que han de jugar a la fase d'ascens han fet uns resultats molt bons. Jo crec que l'equip arribarà amb molta confiança, mirar de guanyar aquests 4 que queden, i al maig a tope a la fase.
L'ascens és el clar objectiu que el club s'ha marcat des de l'inici de la temporada. Els olotins han derrotat jornada darrere jornada tots els rivals amb molta superioritat. Els 4 partits serviran per preparar la fase d'ascens, que jugarà el cap de setmana del 20 i 21 de maig. El president Enric Llagostera té clar que aquest ha de ser l'any de la sort.
És sobretot per el que ens espera ara el 20 de maig, una fita superimportantíssima. No perquè sigui la primera, perquè ja hem disputat 3 fases d'ascens a la Superdivisió i en cap d'elles s'ha pogut lograr l'objectiu. Però aquest any, doncs, bueno, potser això, amb aquest equip, creiem molt consistent i molt competitiu, ens fa molta il·lusió. Crec que també ens fa il·lusió perquè tenim moltes opcions de poder fer aquesta fase d'ascens aquí a Olot.
Fins al 12 d'abril els clubs no sabran la seu de les eliminatòries. La pròpia Federació Espanyola ha avançat als olotins que tenen moltes possibilitats que la proposta de jugar-les al pavelló d'esports tiri endavant. L'Olot no jugarà fins d'aquí a 3 setmanes, a la pista de l'Olesa de Montserrat.
Del tenis taula passem a parlar del futbol, perquè el Besalú i el Sant Jaume Olot B, destinats a tornar-se a trobar després de creuar-se durant la temporada regular a la segona catalana, ara en la segona fase tornaran a estar al mateix grup, en una lluita ferotge per la permanència. El Sant Jaume parteix amb avantatge, ja que acumula 9 punts més que els besaluencs.
Durant la pandèmia, la Federació Catalana de Futbol va decidir reestructurar part de les categories del futbol amateur català. Una d'elles va ser la segona catalana, que va passar de ser un únic grup provincial a dividir-se en diversos subgrups. Això provoca que el funcionament també canviï i que dels 11 equips que conformen cada subgrup, els 3 primers tinguin opcions per poder aconseguir l'ascens a primera catalana i els altres hagin de lluitar per no descendir. Aquest és el cas del Sant Jaume Olot B, que tot i quedar en cinquena posició i fer una primera fase més que correcta, els homes de Jordi Freixa hauran de lluitar i certificar la salvació el més aviat possible. Freixa explica que és una desil·lusió no haver entrat als play-off d'ascens.
Al final és una desil·lusió, no? Perquè al final estàs treballant tot l'any per això. Però el que estem encarant és que ells tenen que millorar individualment i tenim que millorar com a equip i com a grup. Si aconseguim això, doncs ells al final tindran progressió dins el club, que és el que busquem, i si no és dins el club, doncs hauran millorat esportivament i després tindran més bones opcions de cara al futur.
L'altre garrotxí de la categoria és el Besalú. Els de Manel Puigverd han acabat la fase regular en desena posició, que per números és la pitjor posició on podien finalitzar. Això comporta que els dos garrotxins es tornin a trobar en aquesta segona fase i que el Besalú intenti revertir la situació remuntant 9 punts i acostar-se així al filial olotí. Puigverd espera recuperar gran part de la plantilla per intentar aconseguir la més que complicada permanència.
La setmana aquella de descans que tindrem abans d'iniciar la segona lligueta està en situació de poder doncs, ja tenir un equip més competitiu i bueno, jugant-ho tot a la permanència, és una miqueta el que ens queda. No?
Els dos garrotxins se situen al subgrup 1.3 de la fase de permanència de segona catalana. Està format per 4 equips, el Malgrat amb 32 punts i el Farners amb 29, del grup B de segona catalana, i del grup A el Sant Jaume de Llierca amb 28 punts i el Besalú amb només 19. D'aquests 4 equips, que parteixen amb els mateixos punts que han acabat la fase regular, en descendirà un.
I avui tancarem l'informatiu d'aquest dimarts 14 de març del 2023 parlant de la corredora Quima Casas, que participarà novament aquest diumenge a la Marató de Barcelona. Amb 71 anys no es cansa d'emprendre reptes i, si tot va bé, aquesta serà la seva 42a competició. Assegura que físicament es troba bé i que sortirà a un ritme còmode per mirar d'anar passant la cursa i completar els més de 42 quilòmetres de recorregut.
Té 71 anys i ha completat 160 maratons, però Quima Casas de moment no té pensat ni de bon tros deixar l'atletisme i aquest diumenge correrà novament la Marató de Barcelona.
Me decideixo a fer la Marató de Barcelona perquè em trobo bé, he entrenat força bé i, bueno, com que la Marató de Barcelona és la marató de la nostra, la d'aquí de Catalunya, i l'haver-la corregut tants anys, doncs me fa il·lusió doncs, de tornar-hi a participar. Intentaré sortir amb un ritme còmode i, bueno, a medida que va passant els quilòmetres, a veure si...
Els maratons al llarg de la seva carrera, Nova York, París, però Barcelona sempre la convida i aquest cop tampoc ha volgut dir que no. A la dècada dels 80 va guanyar 3 cops la Marató barcelonina i en total l'ha disputat més de 30 vegades. Físicament diu que es troba bé.
Sí, estic fent una preparació de molt rodatge, he fet ja 3 o 4 tirades llargues i ara mateix doncs jo crec que estic bastant bé i estic variant molts entrenos i em pot sortir mig bé, crec. Si em trobo bé, crec que pot sortir mig bé.
Quima Casas és una atleta incombustible i ara anirà per la seva marató número 161. El que passa, però, és que si la completa haurà d'anar a córrer la 162 i és que, com bé ella explica, els números imparells no li agraden. 19 de març pot ser una altra data pel record per Quima Casas, el dia per afegir una marató més completada al seu historial.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts, que tanquem amb la història de la Quima Casa, 71 anys, i encara seguirà corrent maratons. Una història increïble. Nosaltres tornem aquesta tarda amb els butlletins informatius i l'informatiu de les 7 del vespre amb l'actualitat més pròxima, que poden seguir, com sempre, a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.